que continuï endavant amb aquesta transformació. Gràcies, senyor Puigdemont, i bona tarda.
Gràcies, bona tarda.
També gràcies, Ignasi Arbussà i Josep Lluís Marriera. Fins la propera.
Moltes gràcies.
Molt bona tarda.
Són les 8 del vespre.
Ràdio Estel. Garraf 96.8.
Recordem, repassant l'actualitat del dia, que la Comissió Europea proposa un repartiment equitatiu dels immigrants entre els estats de la Unió, és a dir, establir quotes obligatòries per països dels refugiats que demanin asil. És la principal recomanació de la Comissió Europea, que avui ha presentat el seu pla per fer front a l'onada d'estrangers que desborda les autoritats. El repartiment es faria segons el producte interior brut de cada país i altres criteris, entre ells el de l'atur, cosa que condiciona també la situació d'Espanya, que pot acollir 1.500 immigrants i un 9% dels que han demanat asil i que ja són a la Unió Europea. Canviem de qüestió. El ministre d'Educació, José Ignacio Wert, ha insinuat avui al Congrés que la situació del castellà a Catalunya és semblant a la del català durant el franquisme. El ministre respon així a la polèmica atribuint-la a un malentès. Havia fet aquest comentari en conversa amb els periodistes i després ha intentat aclarir aquesta afirmació dient que les seves paraules havien estat mal interpretades i ha qualificat d'abominable el tracte que la dictadura franquista va donar a la llengua catalana. L'increment de les temperatures arribarà al seu punt àlgid, de fet, arribat ja durant el dia d'avui. Fins aquest vespre s'han assolit valors de més de 38 graus a l'interior de Catalunya. És un episodi molt poc habitual en aquesta època de l'any, el maig, que ha fet activar l'alerta davant la previsió d'un progressiu increment en el perill d'incendi, sobretot a tota la Catalunya interior i també a les comarques gironines i fins a l'Alt Empordà. Ha quedat imputat un segon regidor de Convergència i Unió a Reus pel cas de les pròtesis del Traiber. Aquesta nova imputació s'emmarca en el cas Innova. El jutjat número 3 de Reus ha imputat concretament el responsable de promoció econòmica de la capital del Baix Camp, Marc Arza, pel cas de les pròtesis. I també és notícia, recordem-ho, que la inflació continua negativa a l'abril a Catalunya i sense canvis. L'IPC interanual s'ha quedat en almenys 0,3% i a Espanya, en el seu conjunt, el descens ha estat de 6 dècimes. Finalment, Foment anuncia la licitació de les vies de Rodalies. El conseller Santi Vila ja fa mesos que havia anunciat aquesta solució parcial per a l'única línia de Rodalies que circulava per una via. És la R3 que cobreix la ruta entre l'Hospitalet de Llobregat i Puigcerdà. Passen gairebé ja 3 minuts de les 8. Tenim a l'estudi de Ràdio Estel l'Òscar Merino. Òscar, bona tarda.
Què tal, Ignasi? Bona tarda.
Què heu preparat per a les 9 a Bàsquet al dia?
Doncs ens espera José María Izquierdo, segon entrenador del Fenerbahçe, rival del Madrid, aquest divendres, en la segona semifinal de la Final Four. La primera la jugaran Xesca i Olympiacos. Avui també escoltarem a Felipe Reyes, capità del conjunt blanc, i l'opinió de Javier Rodríguez, company director de Planeta ACB. I això al dia en el que hem conegut la tràgica mort de Rasmus Larsen, l'exjugador del Manresa, 20 anys. Ara estava a les fires de l'Espiró Charleroi, ha estat trobat sense vida a casa seva.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troba en el seu amor per aquest esport l'energia per continuar. Endesa.
Doncs amb tot plegat, més els play-offs de la NBA, ens hi posem a partir de les 9 de la nit.
Que vagi bé el programa. Bona tarda. Nosaltres ho deixem aquí. Gràcies per la vostra companyia. Ara us deixem amb el programa de salut mental i creixement personal de Cap i de Nou amb l'Oriol Casals i el seu equip. Després us invitem a seguir en sintonia amb Ràdio Estel. La Fórmula Estel torna demà a les 8 del matí.
Ràdio Estel. Bossost era Val d'Aran 106.0.
Del 28 d'octubre al 7 de novembre, el Club Més Amics t'anima a descobrir l'antic imperi persa. Vine a Iran amb nosaltres i viu un viatge en el temps que passarà per una natura espectacular, una cuina sofisticada i la descoberta del patrimoni dels cristians armenis d'Iran, entre altres. Del 28 d'octubre al 7 de novembre, Iran amb el Club Més Amics, perquè el Club Més Amics volem amics com tu. 93 409 27 70.
A Marsans Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Marsans Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Marsans Maloquer, Major de Sarrià 108, 93 205 09 60. RadioEstel.cat i un clic a Ràdio a la Carta. Escolta'ns quan vulguis.
Ràdio Estel.
Fundació Roca i Pi patrocina De Cap i de Nou.
Benvinguts al De Cap i de Nou de Ràdio Estel i Ràdio Principat. La veu és el nostre instrument d'expressió per excel·lència. L'utilitzem diàriament per comunicar-nos amb el llenguatge verbal i també amb el cant. No sentim a dir a ningú que tingui problemes amb la seva veu parlada. No és freqüent sentir-ho a dir. Per contra, sí que és fàcil escoltar persones que es queixen de que no canten bé, que desafinen, que la seva veu és lletja. Quines conseqüències té aquesta visió de la nostra pròpia veu? També utilitzem la paraula veu per referir-nos a l'expressió d'allò més profund en nosaltres, la nostra veu interior. Hi ha algun vincle entre la nostra veu física i la nostra veu interior o la nostra veu espiritual? Doncs de tot això parlem tot seguit al De Cap i de Nou.
De Cap i de Nou. Creixement personal amb Oriol Casals.
Parlarem, doncs, avui de la nostra pròpia veu. Intentarem descobrir com crear-la, com descobrir-la pròpiament, com potenciar aquesta pròpia veu. I ho farem amb les persones que avui ens acompanyen. Avui ens acompanya la nostra convidada d'avui, és una persona polifacètica, és metgessa, és musicòloga i és soprano. És la Patricia Caicedo. La coneixerem de seguida, però abans saludem els nostres col·laboradors. Avui tenim amb nosaltres el Jordi Casado, Coach Life.
Tornem a estar aquí, 301.
301, el nostre programa 301, després d'aquest número rodó que vam celebrar en l'anterior edició. I també ens acompanya la Eva Mengual, editorapeuta, que és, això vol dir terapeuta gestal més editora. Benvinguda, Eva.
Hola, gràcies.
Un dia més aquí, al De Cap i de Nou. Doncs amb tots ells, juntament amb el Jordi Carretero, que ens acompanya des de Control de So, comencem un dia més De Cap i de Nou.
Al centre de dia de la Fundació Roca i Pi tenim molts protagonistes, perquè treballem només per afavorir la recuperació i l'autonomia de les persones grans i les seves famílies, perquè som una alternativa a l'internament residencial, ja sigui temporal o permanent. Descobreix-nos. Centre de dia de la Fundació Roca i Pi. www.rocaipi.cat i 93 399 46 02. Fundació Roca i Pi. Al costat de tothom. De Cap i de Nou.
Anem a saludar la nostra convidada d'avui, Patricia Caicedo, metgessa, musicòloga i soprano. De fet, com a cantant, està reconeguda com una de les persones més actives com a intèrpret del repertori de cançó artística d'Amèrica Llatina i també de la Península Ibèrica. Ha actuat a Europa, ha actuat a Amèrica del Nord, a Amèrica del Sud, ha cantat en castellà, en català, en portuguès i en quechua.
I en nàhuatl.
I això que és, també és una llengua, americana.
El nàhuatl era la llengua dels asteques.
Dels asteques.
I el quechua, dels incas.
Sí, el quechua, sí. Benvinguda, Patricia Caicedo.
Moltes gràcies, estic molt contenta.
Estava dient, parlant una mica de tot el munt de coses que has fet com a cantant per un costat, però ens queda, i vull compartir-ho amb l'audiència perquè vegin, doncs, que tenim avui una persona molt polifacètica, però amb molta capacitat per barrejar arts diferents, diríem, o habilitats diferents. A part de cantant, que dèiem fa un moment, ets musicòloga, és una reconeguda experta en la cançó artística llatinoamericana, i per aquest motiu moltes vegades la conviden a donar conferències, classes magistrals i concerts. La seva recerca se centra en temes com la identitat nacional, la pràctica de la performance i la sociologia com a obra de l'obra artística, la sociologia sí. de l'obra artística. Però a més d'això, a més de ser cantant i musicòloga, també, jo diria, és gestora, emprenedora, podríem dir, utilitzar aquestes paraules per tots projectes que ha iniciat i que desenvolupa. Ella és fundadora i directora del Barcelona Festival of Song, que em sembla que tindrà per lloc aviat.
Sí.
Que està ara en la fase final de cocció.
Sí.
Després, també ha desenvolupat projectes integrant internet de segona generació en projectes d'educació musical. I, a més, és la fundadora de Mundo Arts i la creadora i directora de AI Catalunya. AI vol dir EIE, ull,
Sí.
Ull Catalunya, un programa per la promoció internacional dels creadors catalans.
Que serà la setmana vinent.
Aviat, molt aviat. I en tot això, encara ha tingut temps de venir avui al nostre programa. Li agraeixo moltíssim.
No, estic molt contenta, m'entusiasma molt.
Val a dir que també és metgessa, tot i que no exerceix pròpiament la medicina, si més no, en el sistema, podríem dir, tradicional, no?
Sí.
Utilitza tot el que coneix com a metge, també per treballar la veu.
Sí.
Per això avui parlarem de la veu i ens parlarà de la nostra... A més, vostè va néixer a Colòmbia.
Sí, jo vaig néixer a una ciutat que es diu Ibagué. Jo sempre diu que Ibagué és un petit poble de dintre de Catalunya.
Ah, sí?
Però, no. Però Ibagué, realment, és a Colòmbia i hem nascut a Colòmbia.
Bueno, de fet, vostè es considera colombiano-catalana.
Sí.
He llegit jo en algun lloc.
Sí, jo soc colombo-catalana. Sí.
I això?
Sí, sí. Clar, perquè jo soc d'aquí, jo amo aquest país i em sento d'aquí, com tu.
I a més, sé que vostè va entrar a la cultura catalana a través de Montpou, Toldrà, Montsalvatge...
De Granados, de Verdaguer, de Maragall, de la poesia, perquè és que com no enamorar-te de la cultura i de la llengua quan estàs cantant aquesta música? És impossible, no?
Sens dubte, sens dubte. Doncs moltes gràcies per ser aquí. Si li sembla, anem a començar pel punt de partida i anem a descobrir coses sobre la nostra veu.
Sí, senyor.
De cap i de nou. Punt de partida.
Hi ha moltes persones... Tots la fem servir, la veu, eh? I, de fet, vostè una de les coses que diu és que és una expressió única del ser, una expressió única del ser en les seves dimensions, tant física, emocional i espiritual. Expliqui'ns què vol dir això. Quan diem que la veu és l'única expressió del ser en totes aquestes dimensions, física, emocional i espiritual.
No sé si l'única, però una molt important, perquè jo crec que la veu té... dues o més dimensions, la veu audible, la veu del cantar, del parlar, la veu que tots escoltem.
Uh-huh.
També està la veu interior, la veu dels somnis, dels desitjos, dels pors, uh-huh. de les expectatives, la veu que està parlant tot el temps dintre nostre. I també hi ha una altra veu, que és la veu que nosaltres interioritzem, introjectem, la veu dels altres en nosaltres.
Uh-huh.
I totes aquestes veus som com surten al món recobertes per la veu audible. Saps? Com que la veu audible encarna o representa o posa juntes totes aquestes veus, la veu interior, la veu de la societat, dels altres, i totes surten al món recobertes, com, no sé com estic explicant bé...
Materialitzades
per la veu audible, la veu que els altres escolten de nosaltres. I aquesta veu, la veu audible, la del cantar, la del parlar, és la veu que també comunica no solament les emocions, els pensaments, les accions, tot és com l'eina que ens comunica també con el món, con l'altre. És com una eina d'accés a l'altre, al món.
És el que corre entre persona i persona, d'alguna manera. No? Aquestes ones vibratòries de l'aire, que diuen el so són ones elàstiques, no?
Sí, ja és un aspecte ja de la física, seria
sí,
el que estàs parlant,
sí.
Però no. Jo crec que el més interessant és veure la veu com un punt d'encontre entre l'interior, la part espiritual o mental o emocional, i a l'exterior.
Uh-huh.
És com un punt on es troben i es comuniquen amb el món. Jo crec que aquesta és la importància
que
la veu té.
Si tenim, si entenem la veu d'aquesta manera, quan una persona no està contenta amb la seva veu, quan una persona, i aquí aquestes persones que a vegades diuen que jo tinc una veu lletja, no? O jo canto malament, o cantants que igual han intentat fer carrera però no se n'han sortit. Potser sí, potser per això. Què passa quan una persona no està contenta amb la seva pròpia veu?
Jo crec que...
Amb la seva veu audible, eh?
Això diu molt de tu.
Diu de l'altra veu, també? Diu de l'altra veu interior?
Clar, diu molt de tu, perquè és com una metàfora, la veu realment. La veu audible és una metàfora de la veu, del món interior, de tu mateix. I si tu no estàs còmod amb la veu, si tu estàs com que... no, és que pot ser que no t'acceptes com ets.
Però això, podem dir, és sempre així, és... no és una mica agosarat dir d'alguna manera, per exemple, jo ara penso, persona que tingui afonies contínuament,
clar,
vol dir que això és un tema purament físic, o aquí hauríem d'entrar en que pot ser que hi hagin temes més psicològics, més de conflicte amb la pròpia veu interior? Què
jo
pensa
creu
vostè?
Que una metgessa tradicional et diria... que sí, si són problemes, és purament una disfonia, una afonia, sí, són coses físiques. Però jo crec que jo no sóc molt tradicional, que en la veu es representen moltes coses emocionals que surten per ahí, com malalties també. Uh-huh. Potser que jo tinc una disfunció de la veu o una disfonia, bueno, hi ha coses com anatòmiques o coses que ja estan de les cordes vocals, seria una cosa ja més grau, però en les coses més habituals, quan jo tinc disfonia o coses en què la veu no em surti, t'ha passat? Jo crec que a molta gent que està escoltant li ha passat que quan està molt nerviós i ha de parlar, he perdut la veu, què ha passat? O coses així, o en situacions molt difícils, la veu estalla. O coses com aquestes. És perquè la veu realment està representant coses interiors. I també perquè en la veu és molt bonic, perquè tu pots veure altres coses del cos, perquè la veu realment no és solament la veu audible, és per produir la veu, tu necessites que tenir una postura, una respiració, una relaxació, un conjunt de mecanismes han de, al mateix temps, han d'estar funcionant bé o harmoniosament per produir una veu equilibrada, harmoniosa. I si alguna d'aquestes coses no està, que és reflexa del món interior.
Si més no ens interroga, no? Ens hauria d'interrogar.
Clar, és com una trucada del cos.
Del cos de dir,
què
aquí,
està passant?
M'has d'escoltar.
Sí, la consciència, que moltes vegades, com no tenim, no som conscients totalment del cos tot el temps, el cos ens truca i ens diu, aquí estic, mira'm, o escolta'm.
Posa'm atenció.
Posa'm atenció.
D'aquesta manera podríem dir també que a partir de la manera com parlem o com cantem podem veure també com és una persona?
Jo crec que sí.
Vostè ho endevina, entre cometes? És a dir, vostè a partir de com... Quan sent parlar una persona, pensa a vegades, ostres, aquesta persona... deus tenir molta tensió o... no sé.
Sí, coses... és bé, ja solament amb els ulls. Tu pots veure que si hi ha tensió aquí a la mandíbula o a la llengua o al... si no tens una postura molt bona, les espatlles, o no estàs respirant, tot això, o si no estàs obrint la boca quan estàs parlant, que la dicció s'afecta també, tensió, és perquè...
Estàs retenint d'alguna manera,
clar,
això.
I tu pots veure això en la gent cada dia. Jo crec que és bé.
No sé si en Jordi i l'Eva, tot això que estan sentint ara, els ressona amb quant a la seva veu, l'apreci que teniu o no teniu per la vostra veu, com ho valoreu?
Jo m'estava recol·locant, lo primer. I que a veure que no es faci unes pràctiques de cant o de postura. Però sí que...
Ha dit espatlles, vinga, espatlles baixes. Sí.
Però ressona una passada, perquè també la formació que hem anat adquirint ens donen molt l'èmfasis en el cos, també, com expressa el cos, i que tampoc cal ser un expert en formar-te una passada. És simplement, com deia la Patrícia, observar. I de vegades observes la pròpia velocitat de la veu, si hi ha contacte ocular, si obre molt o no obre, si s'amaga, aquests tics que tenim amb els dits a la cara, de vegades d'amagar-nos. tot parla. La veritat és que és molt curiós els temes també que anem treballant. Aquest és un que m'encantava escoltar-lo per on anava a enfocar, perquè tot parla, o tot canta, podríem dir avui.
Per l'Eva també és un tema d'interès, la veu?
Sí, sí, totalment. A mi és curiós, perquè ara que deies això de la fonia,
sí,
jo sóc propensa a tenir afonia 2-3 cops l'any, i quan tinc afonia són dues coses. O que no he dit el que volia dir, o que he dit el que no volia dir. Sempre, saps? No és allò un tema, oh, és que no m'he brigat, o no, deixa. O sigui, per mi, en el meu cas, és molt conscient, és molt clar.
Si escolto i veig i m'observo, veig que hi ha, en aquests moments, un conflicte, no? Un conflicte
sí,
més intern
sí,
de,
sí,
d'alguna
és
cosa.
És algú que callo, algú que no dic, o algú que he dit i m'he passat de llarg. No?
Anem a veure, doncs, si podem... Volia dir fer algun comentari.
Sí, sí, estava pensant en el que l'Eva està dient, perquè sovint nosaltres, i molta gent ignora aquestes senyals. Ah, és perquè, no sé, no m'he cuidat, no he dormit, però la veu està parlant d'una cosa més profunda.
Clar, Eva, ja és un pas enorme que ja tinguis aquesta observació. Eh?
Doncs ja veiem aquestes dificultats que podem tenir moltes vegades amb la veu. Anem a veure cap on volem anar.
De cap i de nou, l'objectiu.
I l'objectiu serà que volem aprofitar la nostra veu en el seu registre més gran, d'alguna manera, no? Treballar la nostra veu per descobrir el propi so, la pròpia veu. Expliqui'ns què entén vostè per aquesta pròpia veu o aquest propi so.
Jo crec que és un camí que l'Eva pot entendre molt bé per el que ja fa, però realment la veu és com una excusa per poder entrar al camí de la consciència per qualsevol lloc. I ara, o avui, estem parlant de la veu.
Uh-huh.
I si estem atents a la veu, i si treballem la veu, estem obligats a treballar la postura, el cos, la respiració, la relaxació, la consciència de tot el cos, de tot, i de la ment, també. I per aquest camí arribem, inexorablement, arribarem a conèixer-nos millor i a que la veu al final surti millor. Millor no vol dir bonica com la D, no, perquè no hi ha un estàndard de bellesa, de quina veu és millor que l'altra, perquè pot ser que en el món de la música o de l'art hi hagi un estàndard de...
Sí, que es no valora, sé, un tipus de veus que es valoren, uns registres, no?
Però no, cada veu, la veu de cadascú és com una, com es diu, huella.
Una petjada.
Una huella digital.
Una empremta.
Gràcies. Vale. Com una empremta digital. Cada veu és única. Per què? Perquè la veu audible és producte de l'estructura física del fenotipus nostre. La teva, encara si jo tingués una germana que fos molt parecida, molt semblant,
sí,
i la gent diu, ah, la veu és
sembla. S'assembla, però
mai
no
serà la mateixa, perquè per produir la veu hi ha unes... Quan, després que la veu es produeix aquí...
A la gorja.
Es produeix la vibració de les cordes vocals,
sí,
aquesta vibració es amplifica en unes cavitats de ressonància, que són els espais... en vacíos, com
buits.
Buits, gràcies. Sí. Buits amb aire, amb les senos paranasales i tot això. I en aquests espais s'amplifica la veu. I després la vibració surt per els ossos llargs del cos i tot el cos vibra. Vol dir que la teva veu solament pot ser teva. És una...
Tenim un instrument únic. No? Tenim
un instrument únic. I no, una de les coses, quan tu saps que el teu instrument és únic, no vols ser, no podràs tampoc ser o sonar com un altre, no? Solament tu, és una cosa...
I quan una persona diu, no, jo és que la meva veu és així, jo tinc una veu lletja i és així, aquesta és la meva veu. Pot ser que la seva veu en realitat estigui limitada per... tensions, per no haver-la treballat. És a dir, tots, si la treballem, d'alguna manera podem obtenir una veu bonica, una veu agradable, una veu lliure.
Un lliure, sí. Sí, sí, clar. I bonica també depèn dels estàndards de bellesa i és subjectiu, clar. Una cosa és si jo vull cantar i hi ha unes persones, molt poques persones que no tenen l'habilitat de l'afinació, que és una habilitat cerebral. I si jo vull estar per una cançó específicament, potser que no puc afinar, però és un percentatge de la població que crec que és menys del 3%. El rest de la gent pot afinar i pot cantar amb la seva veu i està bé.
I en tot cas poden aprendre'n.
I poden possible. Aprendre, i hi ha una tècnica, hi ha un camí ja que s'ha desenvolupat per segles, ja, de com treballar la veu, de com treballar la respiració, i que s'apropa molt al camí del que fa la gent al tai chi o que fa la gent a la meditació. Hi ha moltes, al ioga, hi ha moltes coses de la respiració, de la consciència, de... Sí, és com... Tot està connectat.
Doncs volem descobrir com fer aquest camí. Veiem que hem partit d'aquestes dificultats que tenim a vegades les persones per estimar o per apreciar la nostra veu, i veiem també que és possible treballar-la.
Sí, és possible.
I que, a més a més, això té una repercussió no només en la nostra veu audible, sinó també en la nostra veu interior.
I en la salut en general.
I en la salut en general. Encara més motius.
Sí.
Doncs veurem de seguida com podem fer aquest camí.
Sí.
Anem a escoltar, per això, ja que parlem tant de veu, anem a escoltar, volem escoltar la seva veu. Aquí, arribat aquest moment, sempre escoltem alguna música, a vegades escollida pel convidat, i avui l'han convidat a vostè a que comparteixi la seva música. I he escollit una cançó que es diu...
A ti.
A ti.
Amb poesia del gran poeta colombià del segle XIX, José Asunción Silva, amb música del compositor Jaime León, una persona molt estimada per mi, que ha mort el dissabte passat.
Fa poquet. Per tant, un petit homenatge,
sí.
Un petit homenatge a aquest compositor.
Sí.
Doncs escoltem aquest A ti, i de seguida continuem parlant amb Patricia Caicedo i també amb el Jordi Carretero i amb la Eva Mengual.
A la Fundació Roca i Pi ens importen les persones grans. Creiem que fer una mica millor la seva vida també fa millor la nostra societat. Apostem per l'acompanyament de les persones grans i oferim tres serveis: la residència assistida, el centre de dia i la unitat de memòria. Descobreix-nos a rocaipi.cat i al 93 399 46 02. Fundació Roca i Pi, al costat de tothom. Els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat, de cap i de nou.
Avui, al de cap i de nou, parlem de la pròpia veu. Intentem descobrir el camí que podem fer per treballar la nostra veu. Estem parlant amb la Patricia Caicedo, metgessa, musicòloga i soprano, i després de descobrir una mica com a vegades tenim dificultats per acceptar la nostra pròpia veu i quan o què ens pot oferir justament fer aquest treball, anem a veure com fer aquest camí.
De cap i de nou, el com.
Com podem descobrir la nostra pròpia veu, Patricia?
És És una pregunta molt bonica. Jo crec que hi ha un camí, també és un camí pràctic que es pot seguir. De primer, hi ha un procés d'aprendre a respirar. A respirar.
Això és bàsic, és el primer.
És bàsic, sí. Per què? Perquè la veu solament es produeix quan hi ha aire. L'aire fa que les cordes vocals vibrin i la vibració produeix el so. Si no hi ha aire, no hi ha vibració. Si no hi ha vibració, no hi ha so.
Per tant, primer de tot...
Primer de tot és la respiració.
I respirar, què vol dir? Aprendre a respirar bé.
Aprendre a respirar bé vol dir una respiració baixa, que es diu diafragmàtica. Hi ha una tècnica, no és un misteri, ja es pot aprendre una tècnica que és fàcil,
assolible per tothom.
Sí, és assolible per tothom. Hi ha uns exercicis de respiració per la boca i el nas, portant l'aire a baix, mantenint l'aire per un cert temps, i després deixant per adquirir més capacitat vital, ampliar la capacitat vital, que capacitat vital és un terme molt bonic, perquè és un terme de la fisiologia de la respiratòria. Quan tu aprens fisiologia respiratòria, què és capacitat vital? La capacitat que tu pots, l'aire que pots albergar als teus pulmons. Però mira que bonic la paraula.
Clar, jo hagués dit capacitat pulmonar, però no. Vostè em diu...
Fisiologia, un llibre, tu obres i vius. Capacitat vital. Mira que bonic. I doncs nosaltres amb aquests exercicis volem ampliar aquesta capacitat, que és tenir més la capacitat d'albergar més aire per més temps. I és com un joc, com un esportista, perquè el cantant també té un aspecte d'esportista,
clar,
que és respirar i... deixar l'aire per molt de temps, i jo ho faig amb un rellotge, segons, 30 segons, no, la propera vegada 31, 32, 33, 34, per tenir més i més i més capacitat. Per què vull tenir més aire? Perquè més aire vol dir una línia de so més llarga. Per un cantant, específicament. Però també per quan estàs parlant, perquè no està cansat o tallant les frases, no, tu pots...
Que imagino que més el treball de respiració ja implica una escolta del cos, un relaxament, una consciència corporal, etc. No?
Sí, de primer, i també ja, respiració. Després fem relaxació de tot el cos, dels peus fins al cap. I sentim com, i és un exercici també específic de com portem l'energia des de baix fins al cap, com a poc relaxem cadascú dels muscles. Molt important les espatlles. Molt important, perquè s'ha comprovat que de fet, hi ha un senyor, Matías Alexander, que ha desenvolupat la tècnica Alexander. Aquest senyor, que era un actor, ha descobert que es quedava sense veu moltes vegades per les seves representacions, i després d'anar a tots els metges i que ningú li pogués ajudar, aquest senyor, autoobservant-se, ha descobert que el problema era que aquí, a la cintura escapular, que es diu aquí les espatlles, aquí ell posava tota l'atenció, que és un reflex que ve del món animal. Perquè nosaltres, quan érem animals, o som, però d'aquest món...
Però ho érem més encara.
Ho érem més, però
l'animal,
quan es sent atacat, què fa? Es pot...
Tensió. Tensió, sí. En tota aquesta part,
tensió,
no?
Tensió, i està dispost a l'atac. I nosaltres, contínuament, ara no tenim que lluitar per el menjar, però cada dia tenim aquestes lluites petites al món, amb els companys de treball, amb el metro, no sé...
I els pensaments que ens ho recorden.
I els pensaments...
Que ens recorden el que patiré, o
sí,
les nostres pors futures, i tot això que
I
moltes vegades parlem.
I totes aquestes coses es van a les espatlles com en forma d'atenció. I aquesta atenció, s'imagines, si tu, seria molt bonic veure una imatge de l'anatomia d'aquí.
De tota la gorja.
De tota la gorja. Si tu veus, les cordes vocals són dos petits muscles. Són muscles. Vol dir que podem exercitar
no, no
també.
Cordes,
No són cordes. I són molt petites, molt petites. I si jo faig una petita tensió a les espatlles, que són grans muscles, i aquí,
el
esternocleido,
sí,
i el tots grans muscles. Una petita tensió aquí té un efecte molt gran en aquestes molt petites cordes. Vol dir, si jo tinc la corda vocal tensa, ella estarà tensa i no podrà vibrar. Si no pot vibrar, el so no puc
per tant, produir-se. Si vaig a produir un so, si vaig a treballar per produir un so que sigui relaxat, amb una relaxem tota aquesta part de les espatlles,
les espatlles,
el coll,
la
etcètera.
Llengua, és molt important.
I aconseguim que a poc el so musical, diem, el so tant de la veu com de la veu cantada sigui més bonic, sigui més lliure, sigui més el nostre. Què anirà passant? Quin efecte produirà això en la nostra veu interior, en la nostra veu psicològica, en la nostra veu més profunda?
Un altre, abans d'això, seria una cosa important també, els ressonadors.
En aquests moments està fent tota mena de ganyotes.
Sí,
ho explico pels oients que no ho veuen.
Sí, no tenir por de fer cares.
Jugar amb llibertat amb les nostres...
Fer aquests sos com els nens. És el mateix que fan els nens petits. Nosaltres ho oblidem. Però els nens, els bebès,
sí.
Ells fan, els primers sos són la M i la N. Mamà! Són els sos que surten més natural i que projecten més fàcilment la veu sense esforç. I nosaltres podem fer això avui en dia.
Una de les claus és aquesta, per tant, que el so surti sense esforç.
Sense esforç. Sense esforç, la llengua molt relaxada baixa. Hi ha molts exercicis també per deixar la llengua.
Ho va explicant i em sembla que tots gairebé per dintre ja anem fent, ja anem intentant que la llengua baixi.
I sí que jo crec que ja la pregunta teva és com es reflectirà en la veu interior. Clar, si jo estic més relaxat ja per general, salut general, si jo estic més relaxat, més conscient, estic respirant bé, tinc la llengua relaxada, el so surti millor, jo estic obrint la boca més lliurement i tot, clar que em sentiré millor. Clar que la gent que està amb mi em percebrà d'una altra manera, també. A part de que la veu soni com soni, ja canvia.
Canvia tot tot el canvi físic que comporta el treball de la veu comporta un canvi més psíquic a nivell aquest de relaxació, d'estar bé amb un mateix, d'autoestima, segurament, també.
Ja amb els pacients meus, la gent que estudia cant...
Entre cometes, O sigui, vostè, la gent ve a vostè per estudiar cant per treballar més la veu interior, en aquest sentit que dèiem. Una mica de cada.
Fa uns anys jo tenia més estudiants de cant. I ara tinc estudiants de cant quan vaig a les universitats dels Estats Units, que vaig com professora de cant i de la meva especialitat, cantants. Però aquí, i també tinc poc temps, els estudiants que tinc són realment persones, tots persones que estan... intentant millorar la veu com una via de millorament personal, com una eina.
Com una eina
per
anar cap a...
I ahir ja descobrim moltes coses, perquè si tu no pots dir o en el moment quan jo estic veient a la persona fent un exercici especial i què passa aquí? Què has pensat? Què has sentit? Per què no està sortint aquest so? I ahir surten totes les coses. És com una teràpia com les que fa Eva.
Estava pensant en la frase dime cómo cantas y te diré cómo estás. No?
Sí.
Perquè una mica, segons com et surt la veu, dius, ostres, no? El que no s'entera de com està d'una banda s'enterarà per l'altra. No? És com un avís.
Per tant,
no?
Una cosa que podríem fer tots és que en un cert moment, si notem que la veu ens ha sortit malament o que ens fa mal la veu, preguntar-nos, una mica... preguntar-nos interiorment a nosaltres què passa.
Què passa? Quina emoció?
Quina emoció hi ha?
Estic amagant o no estic expressant. Moltes vegades, m'ha passat moltes vegades que estic amb una persona que ha arribat feliç a la classe, normal, i comencem a treballar un exercici sense paraules, solament so, i la persona, hi ha un moment en què comença a plorar. Però què passa? Per què plores? I és perquè ha sortit aquesta emoció o aquesta cosa que la persona estava negant o...
Clar, en el moment que un es relaxa o treballa aquesta relaxació, és fàcil que aquestes tensions internes surtin, no?
Surtin.
D'alguna manera estàvem intentant aturar-les, no? Aturar aquesta, la seva expressió. Molt interessant. Anem a veure també què diuen al carrer, al carrer sobre el tema d'avui. Els nostres col·laboradors del Centre de Rehabilitació Sant Andreu de Barcelona han sortit i els han preguntat què opinen de la seva veu.
De cap i de nou, l'opinió del carrer.
Com definiria la seva veu?
Ah, jo no m'agrada gens la meva veu.
És la veritat. Su voz interior?
No sé ara què dir-te jo. Amb què es tracta la voz interior? Amb...
La consciència.
Ah, la consciència. Bueno, això sí, que m'agrada, la meva.
Jo sempre veig la veu. Veus, tu la tens molt maca. Jo no m'agrada. Sí. La meva de veu.
Ah, la té maca, vostè.
Ai, sí, doncs jo no. Quan sents allò, un vídeo o alguna cosa, dic, oi, quina veu que tinc, més dolenta.
La veu és diferent de la que jo sento. Per telèfon i tot, canvio la veu.
Com definiria la seva veu?
Bueno, jo suposo que és normal dintre el que jo em penso, no? La meva veu és, sembla que sigui normal, però quan la sents per telèfon o un disquet, canvies la veu, eh? Gravada en un lloc, canvia la veu completament.
I la seva veu interior, com la veu?
Interior? Jo la noto consciència, la tinc tranquil·la i bé. La veu no la pots variar. Jo a vegades noto que és, tinc la mateixa veu que el meu germà.
Com definiria la seva veu?
Jo, supermaca.
I su voz interior?
Estupenda, tranquil·la.
Com definiria la seva veu?
Jo, per lo que em diuen, radiofònica.
I la interior?
Tinc una pau molt gran a l'interior. Per tot el que he fet aquesta vida, crec que tinc una pau interior molt bona.
Doncs això és el que deien...
Estem de subidon, eh?
Que bé!
Ha sigut progressiu, eh?
Ostres,
ha sigut progressiu, hem començat...
Sí, que no acaba d'agradar.
I tenim aquí alguna persona radiofònica per Sant Andreu que vingui, sí, que vingui a Ràdio Estel, a veure si, ens ajuda també amb la
amb
seva veu.
Empenta, tu.
Què li sembla això que hem sentit?
No, m'ha fet riure una mica, també, que algunes persones la sorprendien?
Sí, sorprenien.
Sorprenien una mica perquè potser que nosaltres no pensem massa en la nostra pròpia veu. És com una cosa que està ahí, com que...
No en som conscients.
No som conscients.
Una cosa, de totes maneres, que deien, i és veritat, quan ens escoltem la veu gravada amb, amb una cinta, amb un ordinador o amb un vídeo, diu, ai, quina veu més estranya, no? Per què passa això? Per què és tan diferent la veu quan la sentim gravada de com la sentim normalment nosaltres, la nostra pròpia veu?
No, jo crec que també hi ha aspectes ja físics, com que la, per els canals que la veu arriba quan estem parlant dintre nostra, escoltem diferent, però és la mateixa veu.
És la mateixa veu, no?
És la mateixa veu.
Molt bé, anem a veure doncs, què ens hi afegeix la Eva, tot això que estem parlant avui. Contacta i escoltem l'Eva.
Escriviu-nos a decapidenou@radioestel.cat o deixeu un missatge al contestador de Ràdio Estel, 93 409 2777.
La Eva, que com a terapeuta gestal segurament treballeu molt amb la consciència corporal i és possible també que el tema de la veu sorgeixi on parleu, no sé si és el cas...
Sí, 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 en teràpia aquesta una de les parts que es treballa molt és el cos, no? El cos i la veu també, no? A mi em venen molt al cap ara exercicis que fèiem a la formació, no? Que ens feien caminar per la sala i anar soltant tot el cos, no? I després anàvem això, moviments que fèiem amb la boca, aneu soltant la mandíbula, aneu fent expressions, no? I anar sons, emetre sons, no? I mirar què et genera tot això, no? I una mica era la cosa de... Cadascú que es deixés sentir el moviment que el cos li generava i el so que el cos generava, no? La necessitat, és estar amb la necessitat del moment. I en això en tallers de grup, i després en la teràpia individual, passa molt que la veu és un indicador, no? Com hem estat dient fins ara, i moltes vegades, en moltes sessions, el client afluixa, no? I el terapeuta el que fem és dir què t'està passant a la veu. No? Llavors, ostres, sí, m'adono que estic perdent la força i tal, no? I segons el que expressen, agafen una veu o agafen una altra, no? És molt curiós, perquè no heu passat mai que heu sentit persones, ai, que tinc un fil de veu avui que no sé què em passa, no? I amb els clients passa exactament el mateix, és la matèria a partir de la qual poder treballar, no?, moltes vegades.
Una cosa a la que podem posar atenció també quan ens comuniquem amb algú, fins i tot per entendre què ens està explicant més enllà de les paraules, no?
Exacte, sí, sí, és això, és un senyal, són senyals. Els terapeutes ens limitem a assenyalar i anar treballant a partir d'això, d'elaborar tot això.
I què ens vols explicar avui en relació al tema aquest que estem parlant?
Bé, a part d'això que t'he comentat ara mateix, bueno, sobre la marxa han anat sortint temes que em venen, que són com molt interessants, no? Perquè jo estava pensant en això de les veus, que cadascú té una veu
pròpia, no?
Pròpia. M'ha vingut a la idea que el reportatge dels Pingüins Emperador, que quan
el
les
marxa... El reportatge dels Pingüins Emperador. Explica'ns això.
És molt curiós, eh? Ho dic ara perquè no he trobat el moment abans, però representa que quan les mares són, en aquest cas, aquests animals, els pares són els que van incubant l'ou fins que la criatura surt.
Els pares.
I les mares, les femelles, van a buscar menjar al mar, a l'oceà, i la majoria, bueno, hi ha moltes que es perden pel camí, que no arriben i tal. I quan tornen, quan arriben amb l'aliment pels seus fills pingüins que ja han nascut, els reconeixen per la veu, pel to del piolar. És molt fort, és molt curiós. I ara és que m'ha vingut a d'allò i volia compartir, perquè és algo molt... Perquè cada pingüí té el seu piolar.
Clar, i nosaltres som pingüins també, amb un piolar únic.
Sí, sí.
Sí. Que bonic.
Bé, després també li volia preguntar a la Patrícia, no?, que els exercicis que es fan, o sigui, en teràpia vocal, concretament, quins serien?
Hi ha alguns exercicis concrets que es puguin...
És un camí progressiu, especialment perquè estem parlant de muscles, tots els muscles del cos, que estem treballant encara els de la respiració, i hem de treballar molt de poc a poc i amb molt cuidat, sí?
Molta cura.
Gràcies, molta cura, i... Comencem amb, de primer hem dit la respiració, la relaxació, tot això, i després exercicis de ressonància per començar a obrir aquests espais de ressonància per projectar millor la veu. Després comencem com els nens comencen, la M, la N, que són lletres que projecten la veu, i amb aquestes vocal per vocal, perquè la veu, el so, viatja en les vocals. Les consonants realment són les que tallen una mica, però les vocals...
Construeixen el camí de l'aire.
Sí, les vocals porten el so. I treballem amb la A, la E, la I, cadascuna, sempre amb molta consciència de que sempre quan estem emitint qualsevol so, la llengua estigui baixa, el paladar blanc estigui alt, per... proporciona una cavitat gran dintre de la boca, que la boca és l'única cavitat de ressonància que podem modificar, perquè les altres són estructures ja que
sí,
no
que
podem
fixes,
canviar,
clar, fixes. Que
però la boca sí és l'única. I com la podem relaxar i obrir més? Obrint, com jo sempre penso que als estudiants les demano, pensa que tens un ou a la boca vertical, que està baixant la teva llengua i
subiendo al paladar.
I en aquest espai gran que queda al mig, i és un espai de ressonància.
Fa pensar que és com si aguantéssim un badall, perquè ara ho feia, i aquell moment que surt un badall i no vols, i estàs en un lloc que no pots obrir la boca i fas així com l'aguantes per dins, sents que se t'obre molt la boca per dintre, no?
De fet, a les classes de cant, són les úniques classes del món on el professor estimula el badall.
El badall.
Quan el badall ve, jo dic...
Però no d'avorriment, no un badall d'avorriment.
És relaxació.
No un badall d'avorriment. Alguna cosa més, Eva, que ens volies afegir?
Sí, bé, m'he apuntat un que he trobat per internet, una cita, que m'ha semblat interessant per compartir, que és ho he trobat en una web d'una noia gestàltica que es diu Rosa Medina.
Sí.
I la cita diu, bueno, ho diu en castellà, no he traduït, eh? Diu, es la voz humana que surge directamente del alma como respiración, la que mejor traduce nuestro corazón. Por más que una voz se cultive artificialmente, afirma Inayat Khan, no provocará nunca una emoción, gracia o belleza, a menos que haya sido cultivado también el corazón.
Mira, que he pensat ara, que bonic, perquè hi ha moltes veus que des del punt de vista de la tècnica, si tu escoltes a l'Edith Piaf o escoltes a Louis Armstrong,
Ells no tenien una tècnica bonica, una veu bonica, no era com rasgada.
En el sentit operístic.
O no, en el sentit era com una veu trencada, però ells comunicaven. Perquè al final la veu realment és solament un instrument per alcançar...
Per
assolir l'objectiu que és comunicar. Entonces, aquest instrument ha de servir per comunicar emoció, pensament i idees. Sí, tres nivells.
Ha d'haver-hi aquesta congruència entre aquests tres nivells.
Tres nivells.
Un cantant professional realment és més bo, arriba més, comunica més, quan ajunta aquests tres nivells?
Jo crec que sí, i jo crec que a l'acadèmia del cant s'ha perdut el nord moltes vegades, perquè la gent vol solament tenir la tècnica perfecta. I què és la tècnica perfecta si tu no comuniques res?
Pregunta que deixem a l'aire perquè cadascú hi reflexioni. Alguna cosa més, Eva, fins aquí? Doncs anem cap al Jordi, publicitat, i a veure què ens afegeix el nostre Coach Life.
La demència afecta avui dia a més de 650.000 persones a l'estat espanyol. Cada petita acció és essencial. Per això posem a la vostra disposició els serveis de la Unitat de Memòria de la Fundació Roca i Pi, una ajuda a les persones grans amb deteriorament cognitiu i a les seves famílies. Unitat de Memòria de la Fundació Roca i Pi. Descobreix-nos a rocaipi.cat i al 93 399 4602. Fundació Roca i Pi. Al costat de tothom.
El Jordi, que té una veu radiofònica, podem dir...
Ja m'ho diuen, eh?
T'ho diuen,
ja,
no?
Ja fa temps. Sí, mira que jo de petit, que li us ho comentava, jo cantava coral, he fet solfeig, piano, i tenia una veu com de nena, per dir-ho, que ens entengui tothom.
Així com molt aguda. Molt aguda, una veu blanca.
Sí, blanca. I després jo crec que no sé si és un baríton o no sé què... Ha agafat color, això, i intensitat, no?
De la blancor ha passat al timbre...
A més colors, aquí.
A més colors.
I, clar, és un segell personal.
Certament.
També és molt visible. No ens hem d'oblidar que la veu té aquest punt de visibilitat que no podem defugir. I, clar, llavors, sí que he tingut alguna persona que, Jordi, de vegades preguntes dintre de dels acompanyaments aspectes que no et poden agradar de tu i t'agradaria transformar-los, i moltes persones m'han dit la veu, eh? Que és curiós. Llavors, trobo molt fascinant, Patrícia, que t'ho he de dir, que jo treballo també en el món del creixement personal, doncs trobar persones que posin l'atenció en la veu, però des del propi creixement o reconeixement personal, és d'agrair. Que hi ha moltes persones que el posen en l'alimentació, en el son, en el descans, en la postura.
Avui hem tingut... En les diferents dimensions,
exacte,
no?
I és fascinant i és molt maco com ho has explicat. Perquè això també genera que una persona entengui que no només és la veu, que és un instrument, però que és tot aquest conjunt, no? Que parla, la veu parla, que és curiós dir aquesta frase, no? Llavors, com comuniquem les persones, com expressem...
Només afegiria, la veu parla, escolta la teva veu.
Vinga.
Vinga.
Doncs com comuniquem, com expressem, volem compartir, volem arribar als altres, que és el que estem dient. Per exemple, el nostre programa sempre volem arribar a quantes més persones i quantes més temàtiques. Però també xerrem i pensem cap a dins nostre. No? Llavors jo em preguntava, Jordi, què els hi pots compartir des del teu espai, des del teu escenari? Doncs que allò que anomenem veu interior o diàleg intern, sobretot també és un procés de descoberta, i és un procés de connectar-te a tu mateix. Com connectar-nos? Dic, va, Jordi, ofereix tres idees per com connectar, que la gent digui com em puc connectar amb la meva veu interior, amb aquesta veu interior que m'identifica a mi també. Primer de tot, deixar la por a una banda i afrontar i tenir el valor suficient per dir soc així, m'estic fent així, puc evolucionar, puc créixer. O sigui, és importantíssim també establir que la por és un hàndicap, és una barrera. Por a com sonarà, o què pensarien de mi, o si obro més o menys. O sigui, és deixar fluir, deixar raconar una miqueta la por i dir, m'accepto. A mi m'ha tocat una manera de ser, el que sí puc és millorar, el que sí puc és aprendre.
Per tant, d'alguna manera estem en moviment. És un soc, o soc ara
molt
i avui.
Bé.
Estic en aquest punt, però estic en procés.
Exacte.
No?
És molt important també veure el procés i amb voluntat, sempre que diem.
Per tant, valentia, deixar la por al costat per afrontar aquesta acceptació de on soc ara i avui.
Per exemple, la segona observació. A mi m'encanten els silencis. és cert que de vegades et poden incomodar, però jo crec que són molt necessaris a la vida. Però en aquest cas diria, posem l'èmfasi, xerra, pensa. O sigui, per connectar-te a la teva veu interior, quan més comuniquem, més ens adonem, amb els altres, per exemple, de quines idees tinc, de si m'embalo, de si no tinc vida i no tinc energia, de si no paro de parlar molt ràpid i no m'entén ningú. O sigui, quan més comuniquem i ens autocomuniquem o tinguem aquests diàlegs i que estem pensant, millor també podríem fer una observació, quants més exemples tinguem, de com sóc o com em sento.
Per tant, xerra, sí, per tant, xerra. Però conscientment.
Conscientment, sí. Vale? Ja dic que els silencis m'encanta, però és correcte. I la tercera, fluir, sentir. O sigui, deixar anar també els anàlisis i barreja't amb el món, barreja't amb els diàlegs, amb qui vius, que et remoguin les coses, perquè així també pots escoltar aquesta veu interior fent, no només analitzant idees, estructures, pensaments, no. Fes, també. Per exemple, ara mateix em veiessin, jo m'estic movent corporalment, perquè estic sentint que allò que dic, no sé per què, em reforço amb els braços. Els cantants me'n recordo que sí, Patrícia, que la mà, de vegades, la dreta, l'esquerra, ven cap amunt, de vegades, quan volen sostenir un so o una paraula, de vegades expressen molt, no? Doncs hem d'expressar, hem de deixar-nos fluir. I la quarta, que se m'ha corregut ara, que no l'he dit,
vinga,
canta. Canta, exacte.
Sí, canta.
Hem de cantar
el
i cantar.
Bany, el matí, el...
Jo ho faig, que com no tinc ningú que em critiqui, canta.
Ah, però mira el que has dit.
Què dit?
Encara que hagués algú...
Jo ho faria. No, no sí. Em pillis.
Aquí sortit. No. Aquí t'han enganxat.
Perquè, sí, aquí m'han enganxat. Però canto igualment, i tant.
Doncs moltes gràcies, Jordi.
Molt bé.
D'això que ens deia el Jordi, tots hauríem de cantar?
Sí, jo crec que tots hauríem de... I tots podem cantar.
Tots podem cantar.
Tots podem cantar.
Però tots hauríem de cantar?
Jo crec que seria terapèutic en molts nivells, perquè expressem coses en un... Potser que podem dir coses que normalment no podem dir en la parla o en la parla normal, amb les normes de la parla social. Podem cantar aquestes coses que sentim. Clar que sí, podem cantar. Jo crec que la cançó és una eina de catarsis social.
I, Patricia,
una eina de catarsis social. O sigui, sí. No només personal, sinó
social.
També col·lectiva.
Col·lectiva, clar que sí. I ahí és un altre tema que jo treballo de la sociologia de l'obra musical i de la cançó específicament. Però sí, la cançó és una eina de catarsis social, sense dubte. Tu, si penses en la cançó protesta dels 70, dels 60, del que diu el rap ara, avui en dia, sí, la cançó és...
I, Patricia, de tant en tant, un bon crit també va bé? Saps? O sigui, de vegades que diem sempre cuidem-nos la veu...
Sí, però ara... Jo...
Ara hauríem de... Sí.
Jo la poso sobre la taula.
Li hem llegit la cara.
Sí.
He llegit la cara que ha posat la cara de... Ai, cridar.
Cridar amb cuidat. Perquè ara un aspecte que no hem parlat és de la higiene vocal.
Doncs
sí,
què hauríem de tenir en compte?
Molt important per als nens, perquè les mares ensenyen als nens no cridar. Sí, la gent que va als clubs, a les discoteques, i que està la música molt alta i la gent ha de gritar, no ho facis, millor parla-li a l'orella, més romàntic, també.
Envia un WhatsApp.
Sí, sí, perquè estem acostumats a la societat actual, està a uns nivells de soroll terribles, que afecten no solament la ment, l'oïdo, sinó també encara a la veu. Beure aigua per hidratar l'instrument, la veu. No, si has de parlar massa, beure aigua, respirar bé, descansar el que més puguis, els professors, els actors, han de cuidar la veu, i tots nosaltres. No cridar, intentar no cridar. Quan vas al Barça, no, sí, pots, però sense el crit molt, perquè... És una part més del cos que hem de cuidar.
Quan estem cuidant tot això, quan treballem la nostra veu en tot això...
Dormir bé, menjar
dormir, descansar,
bé.
Dormir, descansar, això sempre ens ho diuen. Sí, tothom insisteix que dormir,
des
descansar...
Des de l'angle que ho mirem estan presents,
Quan fem tot això...
No alcohol, no...
Fumar, ni parlar-ne. Fumar i ni parlar-ne.
Sí.
No? Quan anem fent tot això, i a més treballem la nostra veu, quins són els símptomes que ens indicaran d'alguna manera que estem fent bé el treball? Què notarem... que de dir, sí, estic fent bé aquest treball d'estimar i cuidar la meva veu, conèixer-la, treballar-la...
Jo crec que és un benestar general, però també tu has dit una cosa molt interessant, la por. Jo crec que tot el procés de el treball de la veu és un procés per... com quitar,
treure
gràcies, treure tots els, les pors pors, fins que tu expresses el que tu ets sense por.
Doncs anem a expressar sense por el que hem après avui per acabar.
Dóna'm un do, sisplau. No voldràs pas que et doni el to de la teva veu interior dels altres de la societat? Ai, caram, no m'ho havia plantejat mai. Ja t'ho explico jo. La veu ens comunica amb el món. És un punt on ens trobem amb l'altre, amb el món, amb mi mateix. En la veu es representen molts aspectes emocionals. I fins i tot la disfonia o tallar-se la veu és perquè representen aspectes interiors. Descobreix-te, descobreix el propi so de la teva identitat. Tens un instrument únic. Parla, expressa, canta, respira. Estima't.
Que bé!
Moltes gràcies per aquest do, no pel do musical, sinó pel regal. Doctora Patricia Caicedo, metgessa, musicòloga i soprano, moltíssimes gràcies per haver estat avui.
Gràcies per aquesta invitació tan bonica.
Gràcies, Eva Mengual, gràcies, Jordi Casado, gràcies, Jordi Carretero, i gràcies a tots per escoltar-nos. Fins al proper dia.
Moltes gràcies, ha sigut molt bonic.